Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Avui tenim el plaer de presentar-vos a Eva Bach, experta en comunicació emocional i autora del llibre Com cuidar la salut emocional, 100 eines per calmar les emocions difícils i publicat per Plataforma Editorial. Eva, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos a les veus del matí de Ràdio Vilafant.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a ser-hi aquesta estoneta.
Que bé. Eva, parlem una miqueta d'aquest llibre, però em sembla que el principal per on hauríem de començar a parlar és de la teva pròpia experiència, que és el que et va motivar precisament a escriure aquest llibre.
Sí, aquest és un llibre que sorgeix perquè durant el confinament jo rebo moltes trucades de socors, d'auxili, de moltes persones que em demanen ajuda i em demanen sobretot eines. Em demanen bàsicament eines per fer front a totes les emocions ingrates i difícils que es van començar a desfermar després de les primeres setmanes, perquè al principi sembla que tothom ens ho agafàvem més o menys bé, ho veiem com una cosa passatgera, semblava que inclús veiem els avantatges de poder estar a casa amb la família, d'un temps d'aturada, però després la cosa van començar a sorgir doncs, moltes pors, moltes frustracions, molta impotència, desesperança, a mesura que la cosa es va anar allargant. Llavors, tant persones com escoles, com mitjans de comunicació, em demanaven això, em demanaven eines. Llavors vaig començar a escriure un llibre sobre eines emocionals.
És un llibre que, com deia, està marcat per la teva pròpia història, perquè tu has viscut també en primera persona i això és el que et va motivar a escriure'l, però no va ser fàcil perquè ho vas fer de manera com interrompuda, Eva?
Sí, perquè vaig començar, com et deia, a escriure aquest llibre, però a la meitat d'escriure'l, de fet, més de la meitat, ja gairebé el tenia acabat, vaig patar jo, o sigui... Vaig experimentar una crisi personal molt forta, sense que hagués passat res en especial, vull dir que no m'estava passant res que no li estigués passant a molta gent, no? No va morir cap persona del meu cercle més íntim, però sí que va haver-hi pèrdua d'algunes persones bastant properes, però vaja, no va ser això. Va haver-hi un moment en què físicament vaig experimentar una sèrie de símptomes que jo em pensava que era doncs, alguna malaltia orgànica, i no va ser això, sinó que va tenir a veure, doncs, va ser algú d'arrel, de rerefons emocional, que en aquest llibre no explico, però que sí que va fer, però sí que ho anomeno, no? Sí que hi faig referència, i que va ser doncs, una vivència que em va fer replantejar el llibre. Em va fer-li un canvi profund, va fer que el llibre s'allargués, que trigués 2 anys al final a publicar-lo, perquè tota aquesta vivència emocional que em va obligar a tot un procés personal, que jo ja hi estic des de fa anys, perquè des que em dedico a les emocions, que ja fa gairebé 30 anys, doncs que estic sempre en un procés de creixement, de teràpia, del que convingui, perquè no podria pas dedicar-m'hi si jo no anés fent aquestes ITVs emocionals que dic, no?, amb mi mateixa. Però sí que és cert que em va suposar doncs, tot una sacsejada i un nou procés de descoberta i de sanar coses i ferides interiors.
De fet, això és el que ens hauríem de revisar tots plegats, perquè en un moment o altre de la nostra vida hi hem passat per aquest tema.
Exacte. Mira, el tema és que podem tenir eines per emocions puntuals, concretes, que ens sobrevenen en el dia a dia,
sí. I
hi ha eines molt eficaces, i com deies al presentar-me el subtítol del llibre, doncs jo en el llibre en recullo un centenar d'aquestes eines. Però què passa? Que les eines no són miraculoses, les eines s'han de fer servir amb un propòsit. Les eines no són per treure'ns les emocions, les eines són per connectar-hi, per poder-les expressar, per poder-les calmar, i no només, sinó també per poder extreure autoconeixement a través d'aquestes eines. Aleshores, doncs, aquest és el procés que hem de fer, no? És a dir, les emocions ens han de servir per comprendre millor com funcionem, què és allò que ens fa estar bé i allò que no ens hi fa estar, quina responsabilitat nostra hi ha en allò que no ens fa estar bé i quina no és nostra i, per tant, d'allò hauríem de poder deixar-ho anar. És a dir, hi ha tot un procés que les emocions ens conviden a fer. Moltes vegades què fem? En comptes de fer aquest procés, doncs buscar qualsevol cosa que ens anestesiï les emocions, que ens evadeixi de les emocions i, per tant, vivim amb la ceguesa nostra i, aleshores, què passa? Doncs que es malmet no només la nostra salut emocional, sinó sovint la mental, la social i fins i tot la física, perquè estan estretament lligades.
Clar, i d'aquesta manera no avancem de cap de les maneres. I com anomenes també en el teu llibre, no hi ha emocions bones ni dolentes. Totes serveixen, com ens comentaves ara, no?, per estar en aquest camí de l'autoconeixement tan fàcil però tan difícil alhora.
Clar, totes les emocions són necessàries. Jo per això em resisteixo a parlar d'emocions negatives, perquè per mi no pot ser negativa una emoció com la tristesa que ens humanitza i que ens ajuda a comprendre la tristesa dels altres i del món i que ens fa veure que som vulnerables, que no tenim respostes per tot, que no tenim sortides per tot, que no sempre ens en sortim com voldríem de les coses, que no sempre som més forts que les nostres emocions, sinó que a vegades les nostres emocions ens poden i ens deixen un temps cau. Tot això ens parla de vulnerabilitat, ens parla d'humanitat, ens parla d'acceptar coses que no podem canviar per més que volguéssim i, per tant, com li he de dir negativa una emoció que ens ensenya tot això, que pot ser una gran mestra, que és ingrata, i tant, que no la volem, que no la voldríem mai, que voldríem estar sempre contents, i tant, que la voldríem fora i que no vingués o que si bé marxés de seguida, per descomptat. Però quan la tristesa ve en contracte indefinit, i moltes vegades ve en contracte indefinit, que amb això vull dir que saps quan ve, però no saps quan se n'anirà, per més ganes que tinguis de fer-la fora, doncs la tristesa ve perquè alguna cosa hem d'aprendre, ni que només sigui això, que a vegades la vida té uns plans diferents dels nostres i ens genera unes emocions diferents de les que voldríem tenir. I poder viure tot això sense tornar-nos bojos, és a dir, poder harmonitzar allò que resulta que ens genera una lluita interna, perquè nosaltres voldríem sentir una altra cosa diferent de la que sentim. No voldríem sentir allò que sentim, sinó que voldríem sentir una altra cosa i no en sabem, no podem, o de moment no és possible, doncs això jo crec que és salut emocional, és la salut emocional més difícil i alhora la més simple, no? Aquest poder mantenir l'estabilitat malgrat aquestes ambivalències emocionals que experimentem a vegades.
Justament amb la teva experiència amb tots aquests anys de bagatge que portes al damunt, Eva, com creus que la tenim actualment, la salut emocional? Hem avançat? Hem retrocedit? Això de la pandèmia ens ha afectat d'una manera o d'una altra?
Sí, mira, jo crec que hi ha un aspecte que hem avançat i és amb la consciència
sí.
de l'important que és tot això i que cada cop hi parem més atenció i la pandèmia ha fet doncs, que ho tinguéssim més clar. Ara bé, la salut emocional està molt malmesa i ho estem veient amb l'increment de tantes coses que ho posen en evidència, com des del número de depressions, d'ansietats, d'agressions sexuals,
d'addiccions,
violència, addiccions a pantalles, a substàncies, a tantes coses. Com va creixent tot això, no? I sobretot des de la pandèmia, perquè jo crec que la pandèmia ens ha sacsejat a tothom, ens ha posat damunt la taula una sèrie de pors existencials profundes que preferíem no mirar, i que ens ha obligat a mirar-ho, eren coses que potser pensaven que no passarien mai i ens han passat, i clar, tot això ens ho ha posat al davant, i quan ja hem tornat a la normalitat, hem fet una mica com ja està, però no està perquè això ha quedat a dins, ha quedat sense processar, ha quedat sense elaborar. Els més perjudicats jo crec que són els joves, infants, però sobretot joves, perquè són els que els hi va quedar interrompuda la vida en el sentit del seu procés psicoevolutiu, perquè a nosaltres se'ns va interrompre la vida, però no se'ns va interrompre el procés psicoevolutiu. Però la gent jove sí que tot el que necessitaven, aquest contacte, aquesta proximitat, aquesta socialització, aquesta distància emocional i física de la família, aquesta vida cap enfora, tot això que és tan indispensable per transitar de la infantesa a l'adultesa, doncs això sí que va quedar cegat i per això està sent un dels col·lectius també amb més problemes. I fins que tot això, fins que no mirem tot això que la pandèmia i que la vida mateixa ens fan mirar, que són les pors profundes, que són les ferides interiors, que són els temors existencials, que són les soledats i els deserts emocionals interiors, els vincles no suficientment segurs o no suficientment sants, la falta de límits, que siguin tendres i amorosos i ferms a la vegada i protectors. Totes aquestes coses que no estem mirant, que no estem cuidant com calen, són les que fan que ara segurament la salut emocional i la salut mental, que van de la mà, doncs estigui bastant més malmesa que temps enrere. Potser no és que estigui més malmesa, Mercè, potser és que simplement tot això el que ha fet és que ho veiem més clar.
Exacte.
I que apareixin els símptomes més clarament. El que està clar és que els símptomes estan apareixent i és un indicatiu de que està malmès.
Eva, el teu llibre, de quina manera ens pot ajudar amb aquesta selecció precisament de 100 eines per controlar aquestes emocions tan difícils de les quals estem parlant i de les quals en parles en el teu llibre?
Doncs mira, totes aquestes eines ens poden ajudar a començar aquest procés d'una manera autònoma. És a dir, en principi, ens poden ajudar a connectar nosaltres amb les nostres emocions, a expressar-les i a calmar-les i fins i tot extreure'n una mica de llum, perquè hi ha eines molt diverses. Clar, 100 eines vol dir que n'hi ha que tenen a veure amb el llenguatge verbal, amb la paraula, n'hi ha que tenen a veure amb les arts plàstiques, n'hi ha que tenen a veure amb la música, amb la meditació, amb el mindfulness, amb els rituals, amb les catarsis, amb els ancoratges emocionals, amb l'expressió corporal i la dansa, amb la respiració, amb l'humor també, i moltes, moltes, moltes altres. Hi ha fins i tot menció d'algunes eines psicoterapèutiques que aquí ja necessitem, evidentment, l'ajuda d'algú altre. Parlo de massatges i automassatges. Clar, massatges ens els han de fer, però automassatges ens els podem fer. És a dir, d'una manera autònoma, podem començar a iniciar-nos en tot aquest procés, o si ja estem iniciats, doncs aprofundir en tot aquest procés que és connectar, expressar, calmar i integrar les emocions. Ens hi podem, doncs, començar a familiaritzar, perquè a més poso molts exemples, poso moltes anècdotes, poso una sèrie d'instruccions també d'ús, no? Com fer-ho això, com aplicar-la aquesta eina, quins casos es pot aplicar, com ens funciona i com és un bon ús i com seria un mal ús. Llavors tot això ens pot donar molta llum, fins que, com jo dic, ens podem anar fent la nostra caixa d'eines i anar posant-hi aquelles que ens funcionen, aquelles que ens agraden, aquelles que veiem que són eficaces per anar doncs, posant llum a les nostres emocions i calmant tot aquest món emocional, fins que pot passar, evidentment, que al final en alguna qüestió, en alguna situació o vivència, doncs no ens funcioni cap eina, que és el que em va passar a mi, tenint-ne tantes i havent-ne conegut tantes i des de fa tants anys, doncs hi va haver un moment que cap eina em funcionava i, evidentment, quan cap eina funciona, què has de fer? Doncs igual que quan els medicaments que tens a la farmaciola de casa no et treuen un mal o no et serveixen per curar una ferida, has de recórrer a un professional. Igual que quan la caixa d'eines que tenim a casa per arreglar alguna cosa que s'espatlli no ens arregla una avaria i també hem de recórrer un professional. Quan les eines no ens funcionen, quan aquestes eines que ens podem autoaplicar de manera autònoma deixen de funcionar-nos i de calmar-nos i de fer-nos servei, doncs és l'hora de buscar alguna persona que s'hi dediqui professionalment i que ens pugui ajudar.
És el que tu comentaves, no? Precisament hi ha 100 eines en aquest llibre, però no vol dir que totes vagin amb la nostra persona, amb el nostre caràcter, amb la nostra manera de fer i de ser per aquest autoconeixement.
Exacte, perquè igual que no hi ha un medicament que serveixi per tot, i igual que hi ha persones que determinats medicaments els hi fan al·lèrgia o els hi fan reaccions secundàries, doncs que poden ser fins i tot perjudicials, també les eines, hi ha unes estructures psíquiques, unes tipologies de persones, uns temperaments, que algunes eines ens poden ajudar més que les altres. Una persona, doncs, amb un temperament més flemàtic, més tranquil, sabem que hi ha persones que ja per naturalesa, de manera ja biològica, són molt més calmades, tenen un tarannà més pausat, no s'alteren quasi mai. Llavors, aquestes persones, doncs, bueno, comencen amb eines com la meditació o a respirar i segur que els hi comença a funcionar ben de seguida. En canvi, hi ha altres persones amb un tarannà potser més colèric, més sanguini, no? Persones amb això que no tenim sang d'orxata, no? De sang calenta, que s'esveren amb més facilitat o que s'afecten o que són, també tenen una sensibilitat en aquest sentit doncs, més acusada, més alta per tot lo emocional, i aleshores aquestes persones doncs, potser els costarà més entrar en tot en tota la filosofia i l'actitud de la meditació. Potser necessitaran a vegades fer coses on intervingui més el cos, una descàrrega més de tipus corporal. Per tant, hem de saber trobar les eines que ens van bé a cada moment de la nostra vida, amb cada emoció, perquè també pot ser diferent per la ràbia que per la tristesa o que per la por, que per l'ansietat, i evidentment també segons cada relació i cada context. La mateixa persona pot fer servir eines diferents també depenent de la situació i de l'emoció, i evidentment persones diferents amb una mateixa emoció ens poden fer servei eines diferents. Hi ha gent que li encanta el ioga i hi ha gent que es posa més nerviosa fent ioga i diu, no, això no és el meu. Uh-huh. Per tant, hem de saber trobar aquesta eina que ens va bé.
També ens parles de mites, de creences errònies i fins i tot d'escriure cartes a les emocions.
Sí, en el llibre hi ha 5 cartes a 5 emocions bàsiques, que són la tristesa, la ràbia, la por, l'amor i l'alegria. I hi ha unes cartes on jo em dirigeixo directament a l'emoció i els explico el que he descobert de cada emoció en tota la trajectòria tan vital com professional que porto. I aleshores crec que també això dona llum sobre el sentit de cada emoció, el propòsit, i com en el fons, totes les emocions ens parlen d'alguna cosa que té a veure amb l'amor o amb la seva falta o amb la por de perdre'l. I d'alguna manera doncs, li vaig donant la volta a cada emoció per veure allò que aparentment no es veu d'elles i que ens pot ajudar a viure-les millor.
Creus, Eva, que les tenim identificades, aquestes emocions, cadascú de nosaltres?
No, moltes vegades no, perquè parlem molt d'estic bé, estic malament. Fixa't que quan ens preguntem, ens preguntem com estàs i no diem, doncs mira, contenta, enfadada, enrabiada, preocupada, temorosa.
Feliç.
Feliç.
Enamorada.
Horrorosa, enamorada, no? Una època molt amorosa, no? Doncs no. Què diem? Bé o malament. Per tant, què parlem? De benestar o de malestar? Estem bé, estem malament. Però ens costa molt identificar exactament què hi ha en el fons d'aquest malestar. Quina és l'emoció primària? Quina és l'emoció realment de fons que batega en nosaltres quan tenim preocupació? Doncs quan tenim preocupació el que batega en nosaltres és la por, és alguna por. Quan tenim doncs, una certa vergonya, un cert pudor, també és la por. Quan resulta que estem una mica irritats o sulfurats o una mica exaltats o tal, doncs sabem que segur de fons hi ha una ràbia per alguna cosa que no s'ha tingut prou en compte, que no se'ns ha respectat, que no se'ns ha escoltat o que no ens hem escoltat nosaltres i no ens hem respectat a nosaltres mateixos també. Uh-huh. A vegades parlem amb la veu de la ràbia quan no escoltem prou bé la nostra pròpia veu i no li fem prou cas. I llavors ens enrabiem amb els altres, però en realitat hauríem de enrabiar-nos amb nosaltres perquè permetem això. No sempre, evidentment. A vegades són els altres que ens fan coses que ens trepitgen la nostra dignitat, el nostre espai vital, però a vegades som nosaltres mateixos els que no escoltem prou la nostra veu ni ens donem prou atenció. Llavors, doncs, clar, veure tot el que hi ha darrere de les emocions ens ajuda a posar-hi nom, ens ajuda a identificar-ho i ens ajuda a poder, doncs, tenir més salut emocional, més benestar emocional i més competència emocional amb la nostra pròpia vida i en les nostres relacions, que és del que es tracta.
Eva, per anar tancant i acabant, quin consell, si s'escau, donaries a algú que estigui en aquests moments passant, doncs, per un moment emocionalment difícil?
Sí. Mira, jo diria diverses coses. Per un cantó, ser conscient d'on això ve, del que representa, de quines són les necessitats i quines són les coses profundes que han quedat ferides en aquest moment difícil, això és bàsic, la consciència, en primer lloc, sempre. En segon lloc, diria, la paciència, perquè tots els moments difícils, quan ja són moments difícils, estem parlant, doncs, d'alguna cosa que s'allarga en el temps, que pot ser poc, pot ser molt, però vol dir que ja no és una cosa puntual, sinó que és una cosa que durarà un temps, que s'estarà un temps en nosaltres. Per tant, la paciència per transitar per aquest moment. Després diria també la responsabilitat de fer el que estigui a les seves mans per portar-ho de la millor manera possible, és a dir, no quedar-se en una actitud de victimisme, sinó buscar aquelles ajudes, buscar tot allò que pot ajudar i fer tot allò que estigui a les meves mans fer per estar millor dintre d'aquest moment difícil i per sortir-ne, doncs, el més aviat i el millor possible. I després també diria, doncs, la confiança en mi mateixa, en la capacitat de sortir-me'n, la confiança en la vida, en què això segurament també m'ensenyarà alguna cosa que pot, que al final, encara que no m'agradi, encara que sigui ingrata, pot ser algo que sigui de valor en la meva vida, encara que sigui un valor après amb un preu, doncs, de tristor, de malestar, i finalment també l'esperança de que tot això passarà, de que acabarà passant. Tot això crec que és necessari per poder sobreportar i transitar per un mal moment.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva Bach, per aquesta estoneta compartida a les veus del matí de Ràdio Vilafant parlant del teu llibre Com cuidar la salut emocional sent eines per calmar les emocions difícils, que pot ser un bon regal per aquestes festes de Nadal, que a vegades acabem regalant coses que no fan servei i em sembla que aquesta hauria de ser una de les prioritàries. I recordar que també els nostres oients et poden seguir a través de les xarxes socials per seguir-te i també per estar informat a veure les teves noves publicacions o algun missatge que ens vas deixant de tant en tant també.
Exacte, i també tot el que faig en obert a tots els públics, doncs també que pot venir qualsevol persona, també ho vaig penjant a xarxes i sempre dic que en aquests actes que faig oberts a tot el públic, si alguna persona que ha comprat el meu llibre se m'apropa perquè li dediqui per ella o per algú altre, doncs que sempre ho faig també amb molt de gust.
Moltíssimes gràcies, Eva Bach. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt i molt bé i esperem que amb aquest petit missatge o amb aquestes paraules avui haguem arribat una miqueta més a la consciència dels nostres oients a les veus del matí.
Moltes gràcies des del cor a vosaltres, Mercè.
Adéu-siau, bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.